És hora ara de parlar de personalitats que han tingut un paper d'allò més rellevant a la nostra història. Ho fem sempre a través de la Laia Saumell i és el Marc Paredes qui l'acompanya.
Cada dimarts tenim la visita aquí als estudis de Ràdio Vilafranca, com no pot ser de cap altra manera, la nostra companya, la Laia Saumell. Ja sabeu que a veus que canvien el món, agafem un personatge que pot estar viu o mort. Desgranem la seva biografia, però és sobretot una persona que té una gran vinculació amb la tasca de vetllar per als drets socials i humans de totes les persones. Ja han comentat diverses biografies, però per sort en aquest món hi ha tanta bona gent, o hi ha molta bona gent, i per això avui tenim un altre personatge. Oi que sí, Laia? Bon dia.
Bon dia, Marc. Sí, avui us portaré la Marie Curie, que de principi pot no tenir molta relació amb els drets humans, però ja ho anirem desgranant i veurem com que sí, que va contribuir a la millora dels drets humans.
Clar, d'entrada és una persona que és coneguda sobretot per l'àmbit científic, no ho podríem dir així, però jo aquesta faceta dels drets humans i socials encara no la conec. Tu ens donaràs tots els detalls.
Exacte.
Vinga, d'entrada, com sempre, si vols, doncs, ens fas quatre pinzellades dels seus trets biogràfics per situar-nos en quin context estem parlant, perquè, clar, generalment les persones que anem comentant aquí són persones ja amb una certa edat, o fins i tot alguns han traspassat, però que d'alguna manera han destacat. La Marie Curie, en quin context ens hem de situar, en quina època i en quines condicions? Que això també és molt important.
Vale, doncs, mira, època ens situarem al 1867 a Varsovia. Però abans faré una petita introducció a aquest personatge. Marie Curie és una dona que no només va descobrir elements químics, sinó que va descobrir també que la ciència podia canviar el món, que aquí és on relacionarem amb els drets humans. Uh-huh. Encara que a vegades a un preu molt alt. Doncs mira, Marc, Marie Curie va néixer el 7 de novembre de 1867 a Varsovia, Polònia, que en aquell moment estava sota el domini de l'Imperi Rus. La seva família era pobra, però molt culta. El pare, professor de matemàtiques i física, i la mare, directora d'una escola per nenes. Marie va créixer envoltada de llibres, històries sobre coneixement, però també sota un règim que prohibia ensenyar la història i la llengua polonesa a les escoles. Quan Marie Curie era petita, Polònia estava sota el domini de l'Imperi Rus i el govern tsarista havia imposat una política de russificació. Què volia dir aquesta política? Aquesta política incluïa: prohibia que les escoles s'ensenyés història de Polònia o la llengua polonesa, substituir els continguts per història i la llengua russa, i imposar professors russos i vigilància política a les aules. Això ens pot sonar una mica aquí a Espanya al franquisme. Uh-huh. Per això la seva família i molts intel·lectuals polonesos feien una educació clandestina, a casa o en escoles amagades. En el cas de la Marie, el seu pare li ensenyava física i matemàtiques a casa, i ella també assistia a la Universitat Volant, que aquestes eren unes classes secretes per dones i homes que volien aprendre allò que el règim no ho permetia.
Clar, estem parlant d'un context, perquè ja fa molts anys, del 1867, en unes condicions, podríem dir, delicades, històriques, econòmiques, socials. És molt important això que dius, no?, que assistia a la Universitat Volant, i ho poses entre cometes, com volem dir, no és una universitat formal, sinó clandestina, per homes i per dones.
Exacte.
Per escapar-se d'allò que el règim doncs no volia mostrar o ensenyar. Això és molt interessant. Universitat Volant, saps d'on ve el nom? Potser d'aquest fenomen, no?, de secretisme, de no constituir-se una universitat realment formal, sinó era més aviat clandestina.
Sí, jo suposo que sí, però no he indagat en l'origen del nom. Uh-huh.
Com era la Marie Curie de petita?
Doncs mira, tenia una memòria prodigiosa. Es deia que era capaç de recitar pàgines senceres de llibres de memòria, cosa que feia guanyar-se la fama de massa seriosa entre els nens de la seva edat. Però ella ja tenia clar que preferia els experiments als jocs.
Per tant, una persona peculiar ja des de ben petita, molt bé.
Doncs mira, a finals del segle XIX, ser dona i voler estudiar ciències a Polònia era gairebé una provocació política. Les universitats no acceptaven dones, i molt menys en disciplines com física o matemàtiques. Però Marie, que ja havia crescut en un ambient on aprendre era un acte de resistència, no estava disposada a deixar-se vèncer per una normativa injusta. Així va ser com va començar a assistir a la Universitat Volant, aquesta institució clandestina sense aules, on es reunien en cases particulars o locals discrets. Mira, el nom, Marc, era poètic. Era literalment, volaven d'un lloc a un altre per evitar que la policia russa descobrís les classes. Allà, homes i dones amb 7 coneixements s'ensenyaven mútuament allò que les autoritats volien esborrar.
Doncs mira.
Ciència, història, polonesa, filosofia, idiomes... Per Maria, aquelles sessions no només eren lliçons acadèmiques, sinó eren lliçons de llibertat. Per guanyar-se la vida, treballava com a institutriu en famílies benestants. Passava hores ensenyant a nens que potser mai valorarien l'oportunitat que tenien d'estudiar. Però ella tenia un pla secret. Estalviar fins l'últim cèntim per pagar-se un bitllet a París i allà podia estudiar física i matemàtiques de manera oficial. I si calia passar gana, passaria. Ella el que volia era estudiar.
És a dir, havia d'anar fins a París a aconseguir els seus somnis, perquè interpretem que allà doncs, era una ciutat, un país més permissiu, per poder continuar
amb els seus estudis.
Amb els seus estudis, que inicialment, gràcies al seu pare, no?, li va plasmar, els va estudiar d'amagat amb això que dèiem, ara hem esbrinat d'on ve el nom,
exacte.
Universitat Volant, i se'n va anar cap a París.
Exacte.
Molt bé, molt bé. Llavors, tot això com continua?
Doncs mira, el 1891, amb només 24 anys i una maleta que pesava més per les esperances que per la roba, va arribar a París. La ciutat bullida, cafès plens de converses, carrers il·luminats, arts i ciències plena d'efervescència. Però per Marí, aquell París era menys bohemi i més fred. Literalment, vivia en un petit pis gelat, amb finestres que deixaven entrar més corrent d'aire que llum. El menjar era escàs. Molts dies només tenia pa i te. Però cada franc que estalviava anava directe per pagar la matrícula i els llibres de la universitat. A la Sorbona, la seva disciplina era tan constant com el seu fred, la universitat. I no només va provar, va brillar. Primer lloc en física, segon lloc en matemàtiques. Sí, primer i segon, com si fos poca cosa. Tot això mentre estudiava en un idioma que no era el seu i lluitava contra la pobresa. Una demostració que la determinació pot ser més forta que qualsevol obstacle.
Déu-n'hi-do, eh? Amb això crec que m'estàs insinuant o volem dir que va guanyar algun premi Nobel, com els altres personatges. No sé si el de la Pau, ara ho comentarem, però el de física, jo m'ensumo que com a mínim, no?
Ara comentarem.
No farem spoilers, no.
Exacte.
Farem spoilers. A veure, en aquesta vida a París, com es va anar desenvolupant? Has comentat que li va suposar doncs, bastant complicat perquè no tenia massa menjar i, a més, doncs, havia de començar uns estudis amb una llengua que no era la seva. Però es va fer un lloc i va desenvolupar la vida. Com a mínim, això és el que em sona a mi. Que sí?
Doncs sí, exacte. Va arribar a París a finals del segle XIX, com ja hem dit, i en aquell moment, com era d'esperar, la comunitat científica era un món tancat, dominat per homes i per acadèmics d'elit. Marí, que ja era destacant de la seva universitat, va guanyar el respecte a base de la força, excel·lència i discreció. Va ser un professor que, impressionat per la seva tenacitat, li va presentar un investigador una mica peculiar, Pierre Curie. Així ens pot donar una pista de què ha passat aquí.
Jo crec que sí, amb el cognom, jo crec que encara més, no? A veure, com va anar tot això? Va, anem a la part més romàntica de la història.
Doncs Pierre no era l'estereotip d'un científic arrogant, era tímid, d'una intel·ligència profunda, però sense ganes de protagonista. Ja era conegut pels seus estudis sobre la cristal·lografia i l'electricitat, però quan parlava amb Marí, el seu to s'encenia. Compartien una passió comuna, entendre els misteris de la matèria, anar més enllà del que ja se sabia.
Per tant, es va encendre la flama.
Es va encendre la flama amb química. Hi havia molta química.
Molt bé, molt bona. Llavors, quan es van casar? A veure, quan es van casar?
Vale, el 1895 es van casar. I aquí no hi havia cap foto típica de viatge de noces en un balneari o en vestits de l'època. Res d'això. El seu regal matrimonial, Marc, van ser bicicletes.
Bicicletes.
I el seu viatge de noces va consistir en pedalar durant setmanes per carreteres franceses amb paisatges canviants i converses interminables sobre ciència, projectes i somnis. Una lluna de mel que faria feliç a qualsevol físic i potser a cap influencer.
Això és probable.
De tornada es van submergir de ple en la recerca. En aquells anys, la comunitat científica estava intrigada per un fenomen nou i misteriós. algunes substàncies emetien una radiació invisible, capaç de travessar materials i impressionar plaques fotogràfiques. Marie i Pierre van ser els primers a donar-li un nom, radioactivitat. Ara parlarem de conceptes molt tècnics, que no em preguntis res, perquè jo de química i de física, poquíssim.
No. Tranquil·la, no pateixis, que avui no serà una lliçó ni de física ni de química, sinó que aquí, com sempre, ens dediquem a comentar les biografies. Per tant, Laia, no et preocupis, que no et farem cap examen.
Vale, doncs explicaré conceptes bàsics, tècnics, que he trobat d'internet i que m'han ajudat a entendre-ho, però que jo no puc aprofundir.
I per als de casa, també, perquè serà... La Laia ja veureu que ho comentarà d'una manera molt excessiva i planera perquè tothom ho entengui. Vull dir que no patim, perquè, insisteixo, no serà una lliçó magistral ni de física, ni de matemàtiques, ni de química.
Exacte. Doncs mira, per estudiar la radioactivitat es van centrar en un mineral que s'anomenava Pechblende, si ho he dit bé. Sabien que amagava elements desconeguts, però no imaginaven fins a quin punt. El 1898, després de mesos de treball extenuant, van anunciar al món la descoberta de dos nous elements químics. El poloni, batejat així en honor a Polònia, natal de la Marie, i el radi, una substància capaç d'emetre una llum misteriosa fins i tot en la foscor. Per obtenir-ne quantitats minúscules, havien de tractar tones d'aquesta substància. El seu laboratori era més un magatzem improvisat que una instal·lació científica. S'examinarà l'amuntegats, taules plenes de tubs, recipients bullint hores i hores. I ells dos treballant sense guants, sense màscares, sense saber que aquella bellesa i luminosa era, que tant les fascinava, era també un verí lent. El radi els brillava les mans i els ulls, però també deixava una empremta silenciosa al seu cos que amb els anys es faria notar. Què, Marc? Clar, sabem que la radioactivitat alerta, però aquells dos sense guants, a un laboratori.
Amb unes condicions extremadament complicades o complexes, com a mínim.
Exacte. Doncs mira, l'any 1903 va marcar un abans i un després. Després de 5 anys de treball gairebé inhumà, manipulant tones i tones de mineral i analitzant mostra rere mostra, Marie i Pierre van aconseguir que la seva recerca s'accedeix al món científic.
Què van descobrir?
Vale, la radioactivitat. Uh-huh. El comitè del Premi Nobel de la Física va decidir guardonar-los juntament amb Henri Becquerel, pel descobriment i estudi de la radioactivitat.
O sigui, a partir de la radioactivitat, que va ser el gran invent,
sí,
no? Els va permetre, suposo, guanyar aquest prestigi, perquè abans eren persones conegudes ja, o...
No em consta.
No em consta, eh?
Sí, em consta que sí que destacava Marie Curie per la seva excel·lència, com ja hem mencionat.
Però de caràcter públic i rellevància...
No em consta.
No? Molt bé. Llavors, a partir d'aquest descobriment i estudi de la radioactivitat, què va passar?
Vale. Quan va rebre la notícia, Marie no només estava feliç pel reconeixement, sinó que era conscient del significat. Es convertiria en la primera dona de la història a guanyar un Premi Nobel. Però també sabia que no tots estaven encantats en això. De fet, inicialment, el seu nom ni tan sols apareixia en la nominació. Va ser gràcies a Pierre que va insistir perquè el mèrit fos compartit, que Marie rebés el que realment li corresponia. A París, la parella va començar a ser coneguda no només des dels cercles científics, sinó també al gran públic, des d'aquest moment d'haver guanyat el Premi Nobel de la Pau. Però la seva vida no era pas luxosa. Continuaven treballant en condicions modestes sense sospitar que la seva pròpia recerca els estava enverinant lentament.
Què vols dir amb això?
Doncs amb això vull dir que ells continuaven investigant en aquest laboratori humil, per dir-ho d'alguna manera, i a poc la radioactivitat doncs, els estava afectant el seu cos.
Ostres.
Perquè, com hem dit, no prenien cap tipus de protecció perquè no sabien les conseqüències.
I els perills, no?
Doncs, bueno, doncs va arribar una tragèdia el 19 d'abril del 1906, un dia plujós, on Pierre caminava per un carrer de París. Un carruatge tirat per cavalls, carregat i pesant, es va creuar el seu camí. Un pas en fals, una llamborda relliscosa, i Pierre va caure sota les rodes. La seva mort va ser instantània. La notícia va caure sobre Marie com un cop impossible de suportar. Tenia dues filles petites, una vida sencera convertida en ell, i sobretot un projecte científic que havia estat el fil conductor de la seva existència. Durant dies, setmanes, Marie va estar immersa en un dolor que gairebé la va paralitzar. Va pensar en abandonar-ho tot, a deixar el laboratori i dedicar-se només a les nenes. Però la mateixa força que l'havia portat de Varsovia a París i que l'havia fet obrir pas al món científic i que no acceptava que les dones fossin científics, va tornar a aparèixer. Marie va prendre una decisió, continuar el treball, però sola. Va acceptar la càtedra que havia estat a la Pierre a la Sorbona, convertint-se en la primera professora de la història de la universitat. I va reprendre la recerca sobre el radi i la radioactivitat. La seva vida havia canviat per sempre, però la seva determinació només s'havia fet més ferma encara. I aquí és on hi ha un altre punt important de la història.
Què tenim?
Que Marie Curie va rebre un segon Premi Nobel.
Després de tot aquesta...
Després de tot aquest, va continuar amb la lluita. Ostres. Mira, t'explico. El 1911, 8 anys després de la seva primera gran victòria, Marie Curie va tornar a fer història. Aquell any, el Comitè Nobel li atorgava el Premi Nobel de Química pels seus descobriments de radi i poloni i els seus estudis pioners sobre la radioactivitat. El món científic estava sorprès. Ningú, ni home ni dona, havia aconseguit mai guanyar dos premis Nobel en disciplines. Marie Curie ho havia fet. I ho havia fet en un moment que les dones encara lluitaven per aconseguir que se les prengués seriosament en la ciència. Però no tot era reconeixement. El mateix any que Marie havia estat objecte d'un escàndol mediàtic per la seva relació amb un altre físic i la premsa sensacionalista havia intentat tancar la seva reputació, malgrat tot, va decidir no deixar que la tempesta personal enfosquís la seva tasca.
O sigui, la intentaven emparellar amb una altra, amb una història d'amor amagada i negra, no? Podríem
sí,
dir.
Intentaven que...
Per fer-li la vida impossible.
Exacte. Quan va rebre el premi, va viatjar sola a Estocolm, demostrant una vegada més que la seva prioritat era la recerca, no l'opinió pública. I després va arribar a la guerra. Quan el 1914 va esclatar la Primera Guerra Mundial, Marie va entendre que la seva ciència podia salvar vides. Va idear un projecte que canviaria la medicina de campanya, convertir ambulàncies en unitats mòbils de rajos X. Aquestes petites curies, com les van anomenar, permetien localitzar bales i fractures sense necessitat d'operar a cegues. Marie no es va limitar a coordinar el projecte des de París. Va anar personalment al front a conduir aquestes ambulàncies fins a zones de combat. Allà, amb les mans cobertes de pols i oli, instruïa metges i infermeres sobre com utilitzar la màquina. Gràcies a ella, milers de soldats van poder ser diagnosticats i operats amb més precisió, salvant extremitats i, sobretot, vides. Marie no només havia canviat la ciència, havia demostrat que el coneixement, quan es posa al servei dels altres, pot ser una arma poderosa contra la destrucció. Malauradament, Marie va morir el 4 de juliol del 1934 d'anèmia plàstica, una malaltia provocada per l'exposició prolongada a la radiació. Fins al final va treballar al seu laboratori, sense buscar la glòria, només coneixement. I el seu llegat? Jo considero que és haver obert camí a les dones a la ciència i haver establert les bases de la medicina nuclear i haver demostrat que el coneixement és una de les formes més pures de llibertat.
Uau, déu-n'hi-do quin personatge, quin tros de personatge dedicant tota la seva vida en aquest àmbit de la recerca científica, una persona pionera per ser dona, per les complicacions que va tenir, que va haver de marxar del seu país per continuar amb la seva vida, amb la seva trajectòria professional, com es va acabar desenvolupant i com la vida d'alguna manera li va recompensar amb aquests dos Premis Nobel de la Pau, malgrat haver perdut la seva parella, malgrat haver perdut també bona part de les seves capacitats a causa d'un dels descobriments, no, que va fer, que és aquesta radioactivitat i que finalment doncs, li va posar punt final a la seva vida el 4 de juliol del 1934. Laia, moltes gràcies per portar-nos una setmana més a un personatge molt interessant. Aquesta setmana relacionat, podríem dir, de manera indirecta amb els drets humans i socials, perquè a través de tota aquesta recerca científica que va fer, doncs sí que ha pogut ajudar, no?, moltes persones. Personatge necessari. Moltes gràcies i ens escoltem la setmana vinent.
Gràcies, Marc. Adéu.
Penedès Gama Extra.
el teu mirar has omplert la meva vida. Si em poguessis estimar, ma il·lusió fora complida.
I ara escoltem Rosó versionada per Obeses per arribar al punt dels dos quarts amb el flash informatiu.
Sis, nena.
Són dos quarts d'onze.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Recollim algunes de les informacions que ampliarem a la una al Penedès migdia. Us parla des de l'equip d'informatius Goretti Martínez. L'increment d'efectius, la prevenció i la coordinació entre cossos policials esdevenen clau per garantir la seguretat per Festa Major. Tal com us vam avançar fa uns dies, la Festa Major de Vilafranca disposarà del desplegament policial més important de l'any i per primer cop ho farà amb un total de 77 agents de la policia local. Aquesta és la xifra més alta de recursos humans en la història del cos i ha estat possible gràcies a la recent incorporació de 17 nous agents. A banda d'aquesta novetat, però, hi ha altres mesures de seguretat destacades, com ara una presència preventiva d'agents en els espais amb major concentració de persones, un increment d'efectius durant la nit per dissuadir conductes incíviques o delictives, elements urbans de protecció que dificultin el pas de vehicles a les zones de concerts, el control de consum i venda de drogues amb suport de gossos especialitzats i la presència d'agents cívics nocturns que reforçaran la seguretat en el recorregut recomanat des de la zona esportiva fins al centre, juntament amb el servei de bus llançadora. La sala de coordinació operativa de la policia local serà, novament, un element clau del dispositiu, ja que permet monitoritzar fins a 19 punts estratègics de la ciutat a través de les càmeres de videovigilància. La firma de moda penedesenca Alçada fa el salt internacional i portarà la seva moda a París. La fira de moda penedesenca emergent Alçada debutarà del 6 al 8 de setembre a la prestigiosa fira Who's Next de París, una de les cites internacionals més influents de la indústria de la moda. Aquesta fira és un dels esdeveniments més rellevants del sector, celebrat dues vegades l'any i amb capacitat per reunir milers de compradors, distribuïdors i marques d'arreu del món. Per a firmes emergents, com el Sedà, és un aparador clau per obrir mercats i guanyar visibilitat. Fundada fa només 2 anys per Ariadna Massana i coneguda pel seu compromís amb la sostenibilitat i la producció feta al Penedès, la firma compartirà espai amb noms consolidats com Lola Casademunt o Caixarel. La Sardana Blanca espera la seva cita més multitudinària. El diumenge, Vilafranca acollirà la 7a edició de la Sardana Blanca, organitzada per l'Escola de Sardanes Visca del Casal Societat La Principal. En aquesta edició, la novetat és la formació d'una senyera gegant humana envoltada de dansaires. Per poder fer aquesta senyera gegant humana, des de l'organització calculen que necessitaran unes 170 persones. Aquest any, l'objectiu principal és donar suport a la proposta perquè la sardana sigui reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. I acabem explicant-vos que el Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca organitza una passejada entre vinyes a la zona de Sant Pau. A finals d'agost, amb el raïm madur i a punt per la verema, és un bon moment per fer una passejada entre vinyes, veure diferents formes de conreu o aprendre a distingir les varietats de raïm. Per aquest motiu, el Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca organitza un itinerari guiat entre vinyes que es farà aquest dissabte per la zona de Sant Pau, una plana agrària que culmina al nord-oest amb la muntanya de Sant Pau al cor de la Deo Penedès. La passejada té una durada aproximada d'una hora i mitja i és gratuïta. Estarà guiada per Ibà Gallego, biòleg i enòleg, i és preferible inscriure's prèviament a mediambient@vilafranca.org. El lloc i l'hora de trobada serà el camí de Pax, a la cruïlla amb el balcó de les Clotes, a les 7 de la tarda. En cas de pluja, l'activitat quedarà suspesa.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Penedès Gama Extra, amb Caterina Tallón.
Els joves són els protagonistes de la secció que ens presenta a continuació el nostre company Marc Paredes, La crisi dels 20, amb Mireia Romeu i Ana Jurado. Forever young, forever.
Els dimarts és sinònim de posar-nos a la pell dels joves amb la crisi dels 20, de la mà de l'Anna Jurado i també de la Mireia Romeu. Hem parlat de molts temes sembla mentida, perquè al final hi ha moltes coses que ens toquen de prop als joves. Avui de què parlarem? Perquè em consta que costa trobar temes també per parlar-ne, però al final vosaltres teniu molta, molta corda i això és molt fàcil.
Bueno, avui parlarem sobretot de com ens conceben les altres generacions a la nostra, comparar-nos una mica amb les oportunitats, les facilitats i les dificultats que hem tingut respecte als nostres pares, mares, avis, àvies, etc. I, bueno, veure una mica aquestes similituds i diferències.
La setmana passada ho vam tocar així molt per sobre, vam dir que avui aprofundiríem.
A veure. Sí, exacte. Ens hem fet la pregunta de si realment som la generació més criticada, ja que sempre es diu que cada generació critica la següent, però sembla que la nostra... Sembla que portem una mica una Diana dibuixada.
Ens estem lluint, eh?
Sí, perquè sempre hi ha les típiques frases dels boomers, que, bueno, ja explicarem qui són els boomers, de o no voleu treballar, o sou la generació del mínim esforç, i és una mica part de no del nostre dia a dia, però molt sovint ens trobem aquests comentaris i bé, volem explicar una mica aquest tema.
Doncs vinga, aquest és el vostre moment. Teniu dos micròfons per dir la vostra. Som la secció més... la generació més criticada.
Jo, per començar aquesta secció, he preguntat... He fet un recull d'opinions ràpid.
Un sondeig, vinga, va.
A la primera meva àvia i després als meus pares. Llavors, bueno, per començar, la meva àvia, evidentment, em va dir que hi havia una comparació abismal entre la seva generació i la nostra. La seva frase va ser que nosaltres ho tenim tot i ells no tenien res.
Som uns consentits?
Bueno, no consentits, però tenim moltes més facilitats que ells, que això, bueno, jo crec que podem estar d'acord.
Això, sens dubte. Jo crec que és de les coses que ja estem tots d'acord.
Sí, podem estar d'acord. I això, llavors, vam arribar a la conclusió, potser, que el que pensen és que nosaltres, a l'haver tingut més facilitats en tots els sentits de la vida, en tots els àmbits, qui més, qui menys, però bueno, ens fixem més en el que ens falta que en el que tenim. És a dir, no acabem de valorar tot el que tenim perquè ja ho donem molt per suposat. És a dir, no valorem el plat de menjar que ens posen cada dia a taula, no valorem la quantitat de roba que tenim, no valorem que tenim una casa amb aire condicionat, tele, telèfons... bueno, no valorem, perquè... I ells, en canvi, clar, no tenien absolutament res d'això. Bueno, absolutament sí, vull dir, tampoc. Però costava més, doncs, això, segons qui, menjar, passar fred, passar calor, comunicar-se, era tot més difícil. I, clar, ells sí que ara ho valoren, no?, perquè van créixer sense tot allò que tenen ara, però nosaltres des de ben petits ja ens ho hem facilitat. Llavors, això, aquesta falta de saber valorar.
Sí, i també, arrel de la frase de la generació del mínim esforç, és una generalització que ignora molts contextos, ja que les expectatives d'abans amb ara han canviat molt, ja que abans dels 25 anys potser hi havia gent que ja havia format una família, es tenia una feina estable, casa pròpia, i ara moltes d'aquestes fites s'endarrereixen no per falta de ganes, sinó per com ha canviat tot, les nostres prioritats, la manca de recursos econòmics, d'estabilitat laboral, vull dir, ha canviat molt i tampoc es pot fer la mateixa comparació amb gent que tenia 25 anys fa 30 anys o amb ara.
Clar, era un altre context social, històric, econòmic, no? Al final, vull dir, això també marca molt.
Clar, era el que parlàvem en la primera secció, per exemple, també en tema d'educació. Abans, només... A la generació dels nostres avis només estudiava amb estudis més avançats qui s'ho podia permetre, qui tenia diners. Era molt difícil i molt estrany que algú de classe obrera es pogués permetre estudiar. I més si eren dones, tot i que això és un altre tema, però més si eren dones. I nosaltres, en canvi, fins i tot ho veiem com algo negatiu.
Exactament,
estudiar.
Exactament, no? Hem d'anar a la universitat, no?
Hem d'anar a l'institut, hem d'anar a estudiar, i no, ostres, és això, no ho sabem valorar. Se'ns ha permès estudiar el que vulguem, o sigui, tu avui en dia tens una varietat
infinita
immensa,
de carreres i de modalitats d'estudis.
Sí, d'àmbits, i en canvi no ho valorem. I també hem de ser conscients de molta frustració que tenen els nostres avis i àvies per no poder estudiar, perquè al final d'ells el que havien de fer normalment era seguir el negoci familiar, ser pagès, etc. Que les típiques... Que hi havia gent que estava contenta i també està perfecta, perquè també hi ha d'haver gent que es dediqui a això, no? Però també hi havia gent que volia estudiar i no se'ls va permetre per manca de recursos o per manca de normalització. Llavors, també hem de valorar això, que nosaltres et pots sentir frustrat, però no pels mateixos motius i no ho valorem, tampoc.
Sí, també ens han dit, amb gent que hem parlat, que som com la generació de la immediatesa.
Que volem tot al moment, no?
Exacte, que ens hem acostumat com a tenir respostes i solucions ràpides i això, depèn de com tu miris, no sempre pot ser positiu. Però també som la generació que ha hagut d'adaptar-se a una transformació radical en els últims 40 anys, perquè hem passat d'una societat que era com molt més analògica a un món superdigital i superconnectat a tot. I això fa que potser les generacions anteriors que han viscut com amb un ritme més lent, amb canvis més lents, doncs tinguin dificultats per entendre potser el nostre ritme, que és impossible que sigui el mateix que el d'ells, perquè hem viscut en un context totalment diferent al d'ells.
Uh-huh. No sé si hi ha més coses a parlar sobre els avis, en definitiva, els nostres avis, no? La gent jove que ara tenim 20, 30, fins i tot menys, doncs estem parlant dels avis. L'Anna ha fet un sondeig. No sé si hi ha més coses a comentar, dels avis, i si no
bueno,
passem al...
A mi m'ha sorprès bastant la diferència de la concepció que tenen els avis dels pares i mares.
Sí,
també potser perquè els pares i mares conviuen amb nosaltres dia a dia i ells amb nosaltres, normalment els avis no hi conviuen i potser no ens coneixen tant. Però, per exemple, a nivell de pares i mares, sí que remarquen més lo de generació de la immediatesa, de que fem l'esforç just per assolir el nostre objectiu. També comenten molt de lo que dèiem abans, que han canviat molt els objectius, vull dir, ara potser algú jove es mata a treballar per poder viatjar i no per poder tenir una casa o un cotxe, etc. És a dir, remarquen molt també els objectius efímers i oposats a la seva generació. Però, bueno, tot i així, també, per exemple, el meu pare també m'ha dit que concep la nostra generació com una generació il·lusionant amb moltes oportunitats de progressar, perquè és el que dèiem abans, també hem de tenir en compte que doncs, tenim moltes més oportunitats de fer coses, d'accedir, etc. I també, bueno, ser conscients que potser ens enfrontarem a diverses dificultats, també pel que fa al retard de les etapes que, per exemple, la jubilació, no sabem a quins anys cap. Tampoc hi hem de pensar ara, perquè som molt joves, però no sabem quants anys ens podrem jubilar i que també ens anirem trobant més dificultats com aquestes respecte d'ells.
Però ens critiquen més els avis o els pares? Sí que sona molt mal dit, però vull dir, em refereixo... Ens critica més la gent d'edat avançada o la gent que té l'edat dels nostres pares?
Jo penso que l'edat dels avis.
Sí, eh?
Sí, ja que...
Però també és paradoxal en el sentit que els avis volen el millor per nosaltres, no?
Sí, però ells, a l'haver viscut com en una altra època, no entenen algunes coses que nosaltres pensem. Vull dir, els pares, jo crec que al final són com una mica més oberts de ment que els avis, que vull dir, no els jutjo perquè han viscut en aquella època i ells tampoc, ara tampoc els faràs canviar, no poden fer-hi més, però tenen la ment més tancada. Vull dir, tenim valors, per exemple, que... O sigui, ells no veuen que tenim valors que abans poden estar molt criticats com, i que no es prioritzaven tant, com hem parlat en l'anterior secció, com el benestar personal, la salut mental, o la lluita per causes socials i medioambientals, que ells com no ho entenen.
És complicat, és complicat.
Sí, és aquesta contradicció d'això. Ells van viure uns temps molt més diferents que els dels nostres pares, però igualment sí que els avis sempre ens mimen més. Llavors, és el que deies abans, potser sí que som una mica més consentits per ells i encara que no ens entenguin, ens deixen fer bastant. Vull dir, sí que sempre criticaran alguna cosa perquè els hi costa, és això que dèiem, vull dir, és normal, ells van viure una època molt diferent i els hi costa entendre moltes modes, moltes maneres de fer, maneres de viure, però bueno.
Però després és curiós, no sé si us passa, quan parleu amb els vostres pares, que us diuen, és que això, els meus pares, referint-se als avis, no m'ho deixaven fer. No? I a tu sí que t'ho estic deixant fer. Això de sortir fins a les 6 del matí, això no em deixaven fer-ho. O, per exemple, no sé, altres coses, no els hi pagava la roba als meus fills, referint-se als nostres pares, no? En canvi, ara sí, i els avis són els primers que ens ajuden amb tot, no? Això també ha canviat.
Clar, o sigui, els límits que ens posen els nostres pares amb els límits que els posaven abans són totalment diferents, també perquè la societat és això que deia la Mireia, ha canviat, o sigui, som, jo penso, l'època que més ràpid ha canviat, i també per això els hi costa més adaptar-se i entendre'ns. Però bueno, al final es veuen també una mica obligats a canviar aquests màxims que ens han de posar. I els avis és el que dèiem, el tenir-nos també una mica més consentits. També canvia quan no és la teva filla o el fill, sinó que és el teu net o neta.
Sí, exacte. Això no crec que vingui d'ara de mimar els nets. Sí, eh? Vull dir, això de totes les generacions, els avis són els que mimen els nets i els pares els que eduquen els fills.
Relaxen els límits, penso, les àvies i els avis. Quan és respecte al fill, la teva filla ja no és el teu fill. Però bueno.
Amb qui més heu parlat? A veure, jo crec que hem tocat, no?, totes les dues franges d'edat, no?, que hi ha, però si ho dividim per generacions, que això és una altra cosa que no s'entén, no?, la generació X, la generació Z, no sé què, no sé quantos, no?, en trobaríem més. Amb qui més heu pogut parlar o amb qui més heu pogut sondejar?
Bueno, principalment aquestes dues, però sí, també és important tenir una mica aquesta concepció que tenim nosaltres del que diem els boomers, que, bueno, boomers és només una de les...
generacions.
És com s'anomena a les diferents generacions, perquè hi ha diferents franges d'edat. Mm-hmm. Jo, sincerament, no me les sé.
Jo tampoc, sí, les he dit així de memòria, sí. I ara no sé, nosaltres no sé quines som.
Sí, coneixo els...
Som les Zeto?
Pot ser. Clar, també hi ha la Millennial, la X, la Boom... Però, personalment, crec que nosaltres estem acostumats a referir-nos sobretot als boomers en general, a referir-nos als nostres pares.
Sí, sí.
A veure, els de casa que s'estan escoltant, que són més grans, agafeu la llibreta i apunteu en aquest diccionari que estem fent cada setmana. Sí. Hem parlat del FOMO, dels boomers...
Del ghosting.
Boomer, del ghosting. Un boomer que és... Ho heu dit, però a veure, perquè és que podríem dir sou vosaltres, no? Però...
Sí, formalment és... La gent que va néixer, no sé si era entre els anys 60... No ho sé.
Ja és la generació del baby boom.
Sí, sí, exacte. Mm-hmm. Però, bueno, nosaltres ho englobem amb la generació que se li diu. O sigui, ho volem dir d'una manera carinyosa, que no s'ho vengui
ningú.
Això
mateix, no és cap etiqueta negativa,
no,
sinó
no.
Al contrari, és clar. Una denominació que crec que no l'hem posat als joves, però la fem servir molt.
Sí, però aquesta gent que, per exemple, els nostres pares o els nostres avis no saben utilitzar els mòbils o els fan servir d'una manera molt diferent. Per exemple, quan, clar, nosaltres escrivim molt ràpid, per exemple, el mòbil, o pengem coses molt diferents, i quan tu veus que el teu pare o la teva mare s'està 5 minuts per escriure hola en el mòbil, sí, tu li dius, ostres, que boomer, perquè nosaltres ho fem en un moment, i és aquest canvi que ells, clar, s'han hagut de trobar de cara. Nosaltres hem nascut amb les nostres tecnologies, però ells no. I en aquesta dificultat, doncs, ens fa també gràcia...
Clar, perquè quan ells tenen un dubte sobre el mòbil i tu els ajudes, bueno, sembla que hagis fet aquí,
sí,
no sé,
que sí.
Jo què sé què.
Hagués fet màgia. Oh.
Uau, nena, que bé que ho fas, sí. No sé què.
Sí, ens tenen molt sobrevalorats en aquest sentit de tecnologia. Sí. Que es pensen que per enviar un sticker d'aquells, que són aquelles imatges...
Què és un sticker? Va, vinga. Va.
Un sticker són aquelles imatges que tu envies pel mòbil, uh-huh. Aquelles que es poden moure
sí,
o poden...
Sí, que són animades.
Sí, clar, es pensen que tens aquí una carrera en informàtica o vés a saber, però realment només és donar-li un botó i aquí el sorprèn molt. I això, doncs, fa gràcia també, o sigui, també és curiós i és divertit veure com ells, és el que dèiem, estan aprenent i tampoc acabaran d'aprendre mai perquè els hi ha pillat molt de noves, també, sobretot els avis molt, de molt grans i molts tampoc tenen ganes ja de ser uns experts en noves tecnologies i és totalment respectable i totalment normal perquè... Que s'han de posar ara tampoc a dominar.
Però, per altra banda, em fan enveja perquè ells, encara que tinguin mòbil, no estan enganxats com nosaltres perquè no han nascut amb els mòbils i els és igual si estan un dia sense mirar el mòbil. I per aquesta banda penso, tant de bo...
Els vostres avis tenen mòbil d'aquests smartphone? Així per començar, eh?
Els meus sí.
Els meus no. Els
seus no. Vinga, va, tenim la cara i la creu. Mireia, els saben fer anar el mòbil?
Els saben fer anar, però hi ha coses com que els hi costa. Per exemple, l'altre dia em van dir que els hi afegís un contacte, perquè no sabien afegir el contacte, i clar, quan els hi vaig afegir així ràpid, perquè és una cosa bastant fàcil de fer, clar, es van quedar com parats, moltes gràcies, uau, com ho has fet, no sé què. I s'han de fer dos passos, vull dir...
I en el cas de l'Anna, què tenen? El mòbil de tapa,
sí,
no?
Sí, el de tapa, el que només té les tecles dels números i poden trucar i res més. I posar una llanterna,
Hi ha jocs, també.
Sí, alguns tenen jocs, però pobres no es posaran tampoc a prendre els jocs. També perquè les meves àvies, almenys, són més grans. O sigui, les meves són bastant grans i encara els fa més mandra, pobres. I tampoc ho necessiten, vull dir.
Nosaltres sí, eh? I els meus avis no tenen mòbil intel·ligent. Però hem fet l'intent I ha estat un intent fallit.
Sí, oi? Amb una àvia jo també. Se'ls ha intentat amb la tablet, posar-li també bueno, suposo que es pot dir el Movistar, Netflix, sí, sí. Tota aquesta pesca a la tele, perquè elles també puguin tenir doncs, més varietat de continguts, però...
Que vagi més enllà de les telenovel·les, no? Que vagi més enllà com si fos ahir.
Exacte, també. Però per mi aquest intent ha estat el fallit, perquè li vam intentar posar a la meva àvia Netflix i una televisió així com perquè pugui mirar sèries, i no sabia com funcionava, no sabia posar-ho, i diu que prefereix la tele normal, la de sempre, i li vam treure perquè no li va agradar.
Estan acostumats, al final.
No, clar, i us ha passat també, per exemple, se li han desconfigurat els canals de la tele. No us ha passat això, tampoc?
És que això no sé ni fer jo.
No, jo
personalment, jo no ho sabria ni sintonitzar.
O què ha passat a la tele, bueno.
Sí, ja et ve la teva mare, el teu pare, i toca dos botons, i ho sabia. En canvi, aquí sembla que sàpiguen ells més que nosaltres.
Sí, la tele la dominen bastant millor.
Sí, això fa gràcia, és veritat.
Bueno, és curiós, tot això és curiós, molt bé. Què més tenim per acabar, que ens queden 3-4 minutets?
Bueno, bàsicament...
A veure, en resum, què podem dir? Som la generació més criticada, sí o no?
Jo m'atreviria a dir que sí.
Sí, però
sí,
és que
també,
hi ha una altra
que
cosa que no hem parlat, i és que nosaltres mateixos ens critiquem a nosaltres.
Sí.
No sé si...
Ens
també per les xarxes socials,
molt,
però...
No... Però això totes les generacions es critiquen entre elles, però jo crec que des de fora jo crec que sí que som la més criticada.
Bueno, perquè som això, vistos com els que ho tenim més fàcil, els que tenim més accés a tecnologia, recursos, estudis, etc. I llavors... ens relacionen amb... heu de fer el mínim esforç i ja ho tindreu. I, bueno, és veritat que sí que tenim moltes més facilitats i moltes més accessibilitats, però no considero tampoc que siguem la generació del mínim esforç. És a dir, hi ha gent de tot, però com a totes les generacions.
Exacte.
És a dir, hi ha gent que sí que no treballa o no té cap objectiu... Clar, que això també és vàlid, perquè hi ha vegades que encara no t'has establert cap objectiu... Però no tothom som la generació del mínim esforç. Molta gent, doncs, treballem, ens esforcem, estudiem, etc. I jo crec que a partir d'una generalització se'ns ha posat aquesta etiqueta.
Sí, també jo crec que la generació que vindrà ara després de nosaltres,
que
ells han nascut literalment amb un mòbil a la mà. Amb nosaltres els mòbils van començar potser quan teníem...
El primer mòbil quan el veu teníem?
Jo amb 13 anys, bastant gran. Però és que ara els nens, vull dir, tu veus a un nen de 2 anys pel carrer assentat al cotxet amb el mòbil
a
la mà.
No, els típics nens petits que mentre es dinen estan ja amb la tablet.
I jo penso, si nosaltres estem enganxats al mòbil i el vam tenir bastant grans, si el tens és d'aquests tan petit, vull dir, em vull imaginar com d'enganxats estaran al mòbil.
Clar, estem acostumats a ara quan un nen petit...
Ja esteu criticant a les generacions.
Sí, ja les estem criticant.
Ara som nosaltres,
Però bueno, que és culpa també més dels pares que del nen.
Sí, perquè quan tu veus que un nen plora, et molesta entre cometes, vull dir que no s'anima malament, però plora, no fa cas, i dius, té, el mòbil. I allà es queda tranquil. No, això és el que hem de lluitar. Li dones un llibre, o que plori, perquè també hem de plorar. Però no, la nostra solució no pot ser donar-li un moll, perquè és això, és que creixeran veient la vida amb una pantalla, i això tampoc és sa.
I després preguntes, no?, amb tota aquesta gent més gran ja, i sí que ens diuen que ho tenim tot molt més fàcil, però diuen també, no sé si us passa, que el futur nostre serà molt més complicat.
Sí, no anem gaire, dient aquests comentaris.
No, també ja ens fan una mica por una mica al fracàs, perquè és veritat que... Ves a saber què passarà. Bueno, nosaltres jo crec que hem de lluitar, fer la nostra vida, intentar-nos treure les etiquetes de sobre i ja està tranquils, perquè al final és el que ens toca.
Sí, totalment.
Molt bé, Mireia, Anna, ha estat molt interessant. Avui hem tocat molts temes i realment tot és del respecte, perquè hem comentat paraules com, per exemple, boomer, i no, ha de quedar molt clar que no és cap etiqueta negativa, sinó que és una paraula que utilitzem els joves per referir-nos a aquella gent...
Sí.
Més gran, tot això des del respecte, evidentment. Gràcies una setmana més i ens escoltem la setmana vinent, que ja serà pràcticament festa major.
Sí.
Molt bé,
que vagi bé.
Gràcies.
Adéu.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
I fins a arribar al punt de notícies, escoltem Steel Young de The Cat Empire. Coat worn blacker than the sun, shook your head like strong nurse John. Stood like soldiers in a land, heard the bells of midnight chime. We turned grey walls to fields of green. The only faith that we could stream was while you're still young. Find your heart and find your song. Now where have you gone? No matter where you're going and no matter where you've been, you never needed anybody else's call now. I never met a one like you, never met a one like you, never met a one like you. Don't bring me down. There's a dream that haunts my nights, wild black horses out in flight. A kind of free I'd never been, a kind of beast I'd never seen. Why do all things end in pain? I call the ghosts and ask their names. Is that love you're running from? If you leave, then I will come. And while you're still young, find your heart and find your song. Now where have you gone? No matter where you're going and no matter where you've been, you never needed any. Your heart, find your song while you're